Pium també està per aquella zona,
sí.
No? Val. Llavors, les dues, atenció, perquè han aconseguit aquestes posicions dins el rànquing, perquè, segons el jurat, tenen una molt bona programació musical, tenen una molt bona seguretat, la seva música en directe també és molt bona i la seva qualitat del servei és excel·lent.
Bueno,
jo no puc dir res perquè no hi he estat.
I s'ha de dir, la ubicació també, està a peu de platja.
Sí, sí,
crec
sí.
que també s'ha de valorar.
No,
és que jo ja... Això implica agafar...
Molt lluny del centre.
Sí, no. A mi tampoc m'agrada, però són gustos. I en aquest cas no sé si ho compartiu. En Pol diu que sí,
no.
La Júlia no.
S'ha
de dir que a nivell de varietat està molt bé perquè hi ha molts estils al llarg de la setmana i pots anar-hi qualsevol dia i més o menys hi haurà algú top. És veritat, eh?
Una vegada per dia comprovar-ho, eh?
No, però hi ha moltes més, que no t'explicaré, evidentment.
Ah,
llavors, per si us ho esteu preguntant, anem a parlar de la millor discoteca del món.
Va.
No està a Barcelona. Tenim alguna idea d'aquí, de on pot estar aquesta discoteca? Ja no us diré quina, però on?
Nova York,
jo discoteques arreu del món...
O als Països Baixos, potser, Països o Alemanya.
No us compliqueu tant.
Té una nit.
Quin és el destí per excel·lència a l'estiu de la gent que té pasta?
Home... Sí, Ibiza.
Ushuaia, és l'única que conec.
No, en aquest cas és la discoteca eivissenca High Ibiza. No, jo no hi he estat mai.
Ah, sí, ja sé quin és.
La residència del Guetta.
Doncs mira, jo no, no domino tant. Però en aquest cas aquesta discoteca es va inaugurar el 2017 i repeteix, atenció, per quarta edició consecutiva al capdavant del rànquing. Per tant, és primera en quatre ocasions diferents. I en aquest cas la Júlia no anava mal encaminada perquè el podi el completen el Club Òmnia, que es troba a Las Vegas, i com no podia ser d'una altra manera, Ushuaia, que també està a Ibiza. Heu estat a Ushuaia, vosaltres?
No.
Jo tampoc.
Jo ho he vist molt a Instagram.
Sí, no cal anar-hi perquè Instagram en va ple.
Sí, sí.
Però no hi he estat.
No sé.
També porten artistes molt top.
Sí. Jo crec que és una inversió, no? Perquè t'has de gastar bastants calés per anar allà. Però bé, per acabar, sí, que sapigueu que la discoteca Sutton, que també ha sortit aquest nom, ha entrat en aquest rànquing i ha estat guardonada amb el Premi Especial Golden Moon Award a la categoria de millor acció en matèria de protecció de clients i treballadors per la seva bona praxi per l'aplicació del protocol.
Doncs està molt bé que li donguin.
Tot plegat s'emmarca després de tot el que va passar amb Dani Alves.
Home, molt bé.
Que va ser
gran notícia.
En aquesta discoteca. I diu el jurat doncs, que van actuar molt bé, que van seguir un protocol excel·lent i que, per tant, doncs, es mereixen aquest premi. I estic d'acord.
Sí,
a Sutton sí que hi he estat i, a veure, els preus són d'un altre planeta, sí, mai més ben dit. Però està molt bé.
Finíssima.
Un dia obrirem meló i parlarem de si trobeu normal i accepteu que, per exemple, una discoteca com Sutton, que hi ha un nivell, no deixin entrar a nois amb bambes. En parlarem.
A mi em sembla una mica...
No, amb bambes blanques, perdoneu. Clar, no sé fins a... Què en penseu? Bé, ja heu obert el meló ara.
Uah, és que és un debat que estaríem dies aquí.
Ho dic perquè Sutton, a mi m'agrada molt, té molt bon ambient, però jo me'n recordo que vaig celebrar el pas d'Equador, segon de carrera, i a molts companys meus no els van deixar entrar perquè anaven amb bambes blanques. En canvi, una noia, en aquest cas, per molt que vagi amb bambes blanques, s'hi pot entrar. Llavors... Potser m'hi falla això, tot i que trobo que és una discoteca excel·lent.
Jo vull explicar una cosa que segurament no hauria d'explicar, però ho explico perquè coneixeu la realitat d'aquestes discoteques. Fa poc vaig sortir a una de les de Diagonal, no diré quina és, i no van deixar entrar un amic meu perquè anava amb una samarreta blanca...
De tirants.
No, màniga curta.
Perquè això va passar
bàsica.
I jo vaig anar amb tota l'educació al porter i li vaig dir, no entrarem, òbviament, o sigui, ja volia cobrar-me a mi. Jo vaig ser la primera a entrar amb una amiga meva i la resta no, i vaig dir, home, o entrem tots 10 o no entrem. Dic, és que això és molt injust, que ho sàpigues, no et posaré cap full de reclamacions, perquè tampoc serviria de res perdre el temps, però ho trobo superinjust. I el noi em va dir, bueno, és que la vida és molt injusta. Si jo et pego a tu, vaig a la presó, però si tu em pegues a mi, no. I li vaig dir, si aquest és el nivell, no continuaré aquesta conversa amb tu, però el que acabes de dir és lamentable i coneixes molt poc la realitat, no? Que siguis dient aquestes tonteries, vaig dir, no continuaré la conversa, però trobo molt fort el que m'acabes de dir,
West,
que ho estiguis bestia, comparant... West. I que si em pegues vas a la presó, però si et pego tu, no? No barregis les coses, estàs barrejant les coses.
Hi ha molt de masclisme en el món de la nit, moltíssim.
Sí, moltíssim,
des del
és lamentable.
Que deixen entrar una noia gratis pel simple fet de ser noia. No volem que ens entris gratis, no volem.
Volem pagar.
I molt d'abús de poder, eh?
Sí, i tant.
A banda del masclisme, crec que no s'ha parlat també de l'abús de poder que, la gent per una xapeta que posa seguretat...
Sí, exacte.
Cregut, però bueno, això és un clavat.
Es creuen en el dret de fer el que volen, total, pel que deien Pol, de portar aquesta xapeta de seguretat.
Sí, sí.
Respecte.
Hi ha uns quants xèrifs a Barcelona.
Sí. A Barcelona
i altres zones. Anem a la musiqueta?
Sí, va. I avui la notícia musical sona així.
música de skating, això, eh?
Ai, m'encanta aquesta cançó, eh?
Ara feia temps que no ho deia.
Uf, és, saps?
És molt xula.
Jo crec que tu tenies una cançó que el motiva, la motiva, i aquesta per mi és una, eh? M'encanta.
Sí, és brutal.
Fans, no?, de Jennifer Lopez.
Sí, home.
Molt fans. Sona això, les 5 del matí a la discoteca i la gent es torna boja.
Sí, 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 és veritat.
Ha de sonar a les 5, eh?
Sí.
Ha de sonar a les 5 i acompanyat de cançons catalanes, també.
Sí.
O de l'Oreja de Van Gogh.
La gent s'adorm.
Ara.
Molt bé. Doncs res, avui els fans d'aquesta artista s'estan d'enhorabona perquè fa només unes horetes que J.Lo ha anunciat que durant el febrer de l'any vinent, 2024, publicarà el seu nou àlbum gairebé un any després d'haver-lo anunciat. Aquest nou treball es dirà This Is Me Now i s'emmarca en la celebració del 20è aniversari del seu tercer àlbum, que es diu This Is Me Then. És a dir, no es compliquen ja amb els noms, eh? Llavors, per si no n'hi hagués prou, l'artista s'ha sumat a la moda de barrejar música i cinema. I atenció, perquè també està treballant per llançar la seva pel·lícula, que no us sorprendrà, eh? Saps com es diu?
Ai.
This Is Me Now, The Film.
Ah,
com el nou àlbum,
boníssim,
doncs,
eh?
Ja han afegit el The Film.
Boníssim.
És una pel·lícula, per cert, que es podrà veure a Prime Video en més de 240 països. Tant déu-n'hi-do, eh? Llavors, per acabar i tornant al disc, que sapigueu que no caldrà esperar el febrer per escoltar-lo sencer, perquè dimecres 10 de gener del 2024, que diguem 2024, però és que és ja.
Està aquí, segui el costat.
Sí, sí.
Doncs serà aquest dia, el 10 de gener del 2024, quan es publicarà el primer single de l'àlbum a totes les plataformes. Per tant, des d'aquí falta, però l'escoltarem. I avui acabarem amb Jennifer López per animar-nos una miqueta.
Absolutament, gràcies, Núria. Fins
a
ara.
A tu, Joan.
6 minuts que passen de les 9 del matí. Ens quedem amb Jennifer López. Anem a publicitat i de seguida entra l'entrevista. Fins ara. J-Lo, ja tu saps, no hi ha manera.
Party people in the club. I'm loose, and everybody knows I get off the train. Baby, it's the truth. I'm like Inception, I play with your brain, so don't sleep or snooze. I don't play no games, so don't get it confused, no, cause you will lose, yeah. Now pump it up and back it up like a Tonka truck, darling.
If you go hard, you gotta get on the floor. If you're
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Minuts que passen de les 9 del matí. Ahir us ho explicàvem des d'aquest mateix programa. Un informe elaborat per la Societat Catalana de Pneumologia alerta que Catalunya té un important dèficit de pneumòlegs per donar cobertura a totes les necessitats assistencials dels pacients respiratoris. El 96% dels hospitals que han participat en aquest informe constata, doncs, que necessita reforçar amb més efectius les seves plantilles de pneumologia. I els pneumòlegs remarquen que aquest dèficit contrasta amb les enormes necessitats d'atenció que requeriran les malalties respiratòries, patologies que van en augment per causes mediambientals i per l'envelliment de la població. Davant d'aquesta alerta, avui podem saludar a aquesta hora la doctora Carme Monasterio. Ella és presidenta de la Societat Catalana de Pneumologia. Doctora Monasterio, què tal? Molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, molt bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
Doctora, deixi'm preguntar-li com és que falten pneumòlegs, a què atribueixen aquest dèficit?
Com has molt ben explicat, les malalties respiratòries són un conjunt de malalties que moltes són molt freqüents i la seva prevalença, la seva freqüència està augmentant en relació, doncs, no només al tabaquisme, sinó a causes ambientals, a l'envelliment de la població i també a aparició de malalties que no són tan freqüents però que són molt greus i tenen gran impacte en mortalitat, igual que el càncer, per exemple. I la falta de pneumòlegs entraria dintre d'un context en el que, com sabeu, falten segurament metges a moltes altres especialitats i hi ha un desequilibri entre les places que es formen, les places que tenim als hospitals que no es poden sempre consolidar i la previsió que es fa. Per això hem volgut fer aquest informe consultant directament a tots els responsables dels grans hospitals i hospitals petits, a tots els hospitals de la xarxa pública catalana, per tenir les dades més actualitzades. I aquest informe constata, doncs, la impressió que teníem, no? Que fa uns anys ja era molt difícil poder trobar pneumòlegs per cobrir baixes i cobrir substitucions temporals, però ara ens trobem que inclús en places estructurals no tenim prou pneumòlegs, prou especialistes ben formats per cobrir aquestes places. Per tant, creiem que és molt important fer una planificació pels propers anys perquè aquesta situació es pugui revertir.
De seguida, doctora, ho desgranem tot plegat. Abans sí que volia preguntar-li, en línies generals, pels que no hi entenem de tot plegat, què significa per la població en general aquesta falta de pneumòlegs? És a dir, si jo he d'anar a l'especialista, a quants dies vista se'm prepara una cita, una visita amb el pneumòleg?
Aquesta pregunta és molt difícil de respondre perquè és veritat que depèn del territori. Hi ha territoris en els que hi ha més pneumòlegs i altres que no tant, no? I depèn de cada centre i de cada organització. Intentem compensar la falta de pneumòlegs, de moment, doncs, treballar més forçats, i que això no impacti a la societat, però aquesta situació de sobrecàrrega, clar, no es pot mantenir eternament. I realment doncs sí que hi ha, depenent de les patologies, les cues que hi ha per a una atenció no són les desitjables. Ja us dic, depèn dels centres i de com s'organitza cadascú, i poden empitjorar si ens trobem amb aquesta falta de pneumòlegs, evidentment. Sí, sí.
Sigui com sigui, ara mateix ens ho deia, suposo que aquesta falta de pneumòlegs obliga a treballar més els especialistes que hi ha als hospitals. Preguntat d'una altra manera, com s'està notant ara mateix el dia a dia dels hospitals aquesta manca de professionals?
Doncs bé, ens trobem una situació que, quan, com us deia, quan hi ha una plaça que costa molt d'aconseguir places noves, doncs no es troben especialistes per cobrir-les. No teniu més que anar a les bosses de treball de les societats científiques, la nostra, la SOCAP, la catalana o també l'espanyola, perquè tot el territori de l'Estat és un problema comú, i trobareu ofertes de feina, cosa que fa 5 anys era impossible. Llavors això repercuteix en que anem sobrecarregats, i l'especialitat és una especialitat en la que s'ha fet més complexa, requereix més superespecialització per algunes tècniques noves que hi ha, terapèutiques i de diagnòstic, i és aquí on perilla que tothom pugui tenir accés a aquestes tècniques, que igual només estan en uns hospitals concrets i que desitjaríem que estiguessin a tots. Com a exemple, tenim les unitats de semicrítics, que són les unitats que segurament heu sentit parlar, que van tenir un paper importantíssim durant la pandèmia, van salvar moltes vides. Són aquestes unitats que tenen pacients crítics, però no tanta complexitat com una unitat de cures intensives, i molta més que una sala d'hospitalització convencional. Per això fan falta pneumòlegs, però pneumòlegs amb una formació molt específica. Aquestes unitats existeixen en alguns centres, però no en tots, i segurament doncs, l'opinió de tots els hospitals grans seria tenir una unitat d'aquestes per atendre molt correctament als pacients. I això doncs, s'ha de fer amb planificació, augmentant els dispositius en neumologia, perquè doncs, hi hagi una equitat a tot el territori.
Clar, si ens fixem en l'any 2021, Catalunya tenia una ràtio de 4,20 pneumòlegs per cada 100.000 habitants, una xifra per sota de l'europea. Que faltin pneumòlegs vol dir que també falten, doctora, incentius per treballar en la sanitat pública de Catalunya?
Pues és possible. Les condicions laborals, com sabeu, estan millorant molt i s'està fent un gran esforç per consolidar places que eren eventuals o no eren definitives, sobretot als hospitals de l'ICS i altres centres, però encara s'ha de treballar més perquè l'oferta sigui interessant i puguem retenir el talent. És a dir, opinem, tots els responsables de pneumologia opinen que una de les solucions és formar més pneumòlegs, però, evidentment, això ha d'anar acompanyant en unes condicions laborals que siguin interessants perquè la gent formada es quedi a treballar aquí a Catalunya.
Ahir ho explicàvem, doctora, que la mateixa Societat Catalana de Pneumologia remarcava que aquest dèficit contrasta amb les enormes necessitats d'atenció que requeriran malalties respiratòries i patologies que van en augment per causes mediambientals i per part de l'envelliment de la població. Tot això va molt més?
Això va més. Som més gent a Catalunya i la gent viu molt més, i l'edat comporta que les malalties cròniques pues, requereixen d'una atenció més sostinguda en el temps. I les malalties cròniques, com són la malaltia pulmonar obstructiva crònica, més coneguda com a bronquitis crònica, i l'asma bronquial, pues, tenen causes concretes, però estan empitjorant realment degut als problemes medioambientals. I això doncs, té un impacte important. També tenim l'apnea del son, que és una altra malaltia respiratòria que va en relació amb l'obesitat, i com sabeu estem en plena pandèmia d'obesitat, i això també doncs, repercuteix en que tenim molts pacients per atendre.
Que estiguem en plena pandèmia d'obesitat, doctora, ben bé què vol dir?
Bueno, pues vol dir que l'obesitat i el sobrepès és una malaltia que tenim aquí, en el nostre país, a Espanya en general i Catalunya en concret. Som líders europeus en obesitat i en obesitat infantil, amb la qual aquests nens petits que ja són obesos continuaran sent obesos si no actuem, i això és un problema no només dels pneumòlegs, evidentment, és un problema global que s'ha d'abordar des de l'àmbit sanitari, des de l'àmbit social, des de l'àmbit de la prevenció, però ens impacta també en pneumologia perquè l'obesitat és la principal causa d'apnea del son i doncs, això és un problema de salut molt important que comporta baixes laborals, comporta moltes conseqüències en salut i també empitjora moltes altres malalties respiratòries.
Quan ens parlava de causes mediambientals, vol dir que el canvi climàtic també afecta la salut i també passa per malalties respiratòries?
El canvi climàtic està afectant a la salut i empitjorant les malalties respiratòries. Això és un camp en què la recerca bàsica està treballant molt actualment i està en estudi, però per diferents mecanismes hi ha un empitjorament important. No només la contaminació, sinó que, per exemple, les onades de calor tenen un impacte en mortalitat molt important en general i també per causa respiratòria. Sí, sé que són temes amb els que hem d'estar molt alertes i que tenen un impacte i tindran cada vegada més.
Doctora, com a presidenta de la Societat Catalana de Pneumologia i degut a aquesta manca de pneumòlegs i pneumòlogues del país, n'ha pogut parlar amb el departament, amb el conseller?
Amb el conseller no hem parlat encara, hem parlat amb la Direcció General d'Ordenació Professional i estem en converses per analitzar aquests números perquè, evidentment, hem de treballar junts per fer aquesta planificació i bueno, estem en converses per veure, analitzar l'impacte d'aquest informe. Ells tenen els seus números també, fan una planificació molt acurada. Però és important posar-se d'acord per veure quins números són més fiables d'alguna manera i fer una planificació conjunta. Sí, sí.
Deixem fer-li també dues darreres preguntes, aprofitant que tenim la doctora Carme Monasterio, presidenta de la Societat Catalana de Pneumologia, amb nosaltres, perquè aquests dies que arriba el fred a bona part de Catalunya, s'ha notat un repunt dels pacients als hospitals?
Es comença a notar, però no encara no hi ha un repunt molt, molt, molt important que normalment ens arriba a Covid a part, que com sabeu va canviar tot. Si hi ha un impacte més de grip i altres virus, ens arriba més tard normalment als adults a partir del gener. Aquest repunt històricament és un altre motiu de sobrecàrrega per tots els hospitals i totes les especialitats, però també d'una manera molt, molt important per la pneumologia, de manera que normalment dupliquem i més el nombre de pacients ingressats. Això ho esperem més cap al gener com altres anys.
Clar, ara em deia, Covid a part, si tots recordem la pandèmia, recordarem que els passats hiverns pocs constipats hi va haver perquè duien mascareta. Ara no la portem al lloc. Suposo que el repunt pot ser més evident i més clar.
Sí. El que voldríem i el que pensem que seria desitjable és quedar-nos amb les poques coses bones que vam aprendre de la pandèmia. Per exemple, quan qualsevol persona té un constipat o un virus respiratori, seria desitjable que portés la mascareta per prevenir els contagis, no? Això que ens reiem quan venien persones d'Àsia que ja portaven mascareta i tot arreu, doncs no és per riure, és per copiar-ho i crec que pensem que és molt important que la gent sigui conscient que és un mètode molt senzill i molt fàcil per tallar les cadenes de transmissió.
I per últim sí que li voldria preguntar, doctora, si s'està fent prou pel que fa a un altre problema que tenim a casa nostra, com és el cribatge de càncer de pulmó.
Bé, aquest és un tema molt interessant i és un tema que serà motiu més de necessitat de pneumòlegs. Veig que estàs molt ben informat. El càncer de pulmó és un càncer que és el més mortífer, és el que té més mortalitat de tots els càncers i això apareix en gran part perquè quan es diagnostica ja està molt avançat. El cribatge del càncer de pulmó, hi ha estudis a Catalunya que ja estan en marxa i que estan donant bons resultats. Malauradament, per part del Ministeri de Salut, en aquests moments no s'ha considerat encara aprovar plans de cribatge generalitzats, però això arribarà perquè està a altres països d'Europa i s'ha demostrat que salva vides. I en aquest sentit, doncs, la societat pensem que és una fita a aconseguir. Sí, sí.
24 minuts que passen de les 9 del matí. Doctora Carme Monasterio, presidenta de la Societat Catalana de Pneumologia, moltíssimes gràcies per atendre'ns a aquesta hora als micròfons de Ràdio Estel i de La Caravana. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Ràdio Estel.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
No hi ha grans tensions. Normalment, en aquesta hora, si puc, aquí a la terrassa del Pompeia, bona temperatura.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La Caravana, amb Joan Trias.
No diguem, no expliquem què estava passant.
No explicarem interioritats. Núria Ros, bon dia.
Bon dia.
Rafa Saneuja, bon dia.
Hola, hola.
González.
Bon dia.
Què tal, tot bé?
Molt bé.
Ui.
No gaire bé. Amb aquest temps...
Però si aquest temps està guai.
No, per favor.
Fa hivern, fa Nadal, sí, fa de tot.
Fa
Nadal.
Sí, home, sí.
Això tan trist.
Però si necessitem pluja, Andreu.
Què necessites? Aquí, sol?
Sí, pluja sí que necessitem, però... A veure...
Bueno, cau, no cau pluja, eh?
Sí,
cau...
La Sílvia li ha trobat un nom molt xulo, que és Chirimiri.
Chirimiri. Sí, Chirimiri. Jo també li dic.
Com una humetat, una humetat.
O el Calabobos li diuen, també.
Calabobos. Mira, nosaltres a Solsona li Calabobos. Diem la boira pixanera.
També. Sí, sí, sí.
Quan
sí,
hi ha una
sí.
mica de boira i cau en res, plovisqueja...
Sí. On ho diuen, això? On?
A Solsona.
A Solsona.
On vols sí. que sigui.
Clar.
Va, les cosetes.
Les cosetes de l'Andreu.
Vinga, Andreu, aquí has estalquejat avui.
Doncs avui he estalquejat a la Laura Agost. És del 16 de setembre.
Ep.
I entre parèntesis, bé, entre guions, he posat de 1993.
Ai, quina rabeta.
Això què vol dir?
Que té?
30 anys. No sé si li haurà... No, el de la crisi dels 30, oh.
Resta. No, però...
Ah, la crisi dels 30.
Perdona.
Joan.
No inventis crisis.
Home, per al·lusions.
No se'm tireu a sobre, no se'm tireu a sobre, per favor.
Crisi dels 30? I la...
Jo és que crec que la tindré, però bé.
I el 50 que n'hi ha, llavors.
Ara també existeix la dels 10 anys, o què?
Sí, segurament.
Dels 10, dels 20, dels 30, dels 40.
Crisi dels 6 mesos.
Jo la dels 25 ja l'he passat.
Sempre havia escoltat la crisi als 40.
Sí, això sí, hi ha molts llibres.
Tampoc... Tampoc no és res. Jo estic als 43.
Tu no t'has vist amb els meus ulls.
I no me...
Ai...
Això ha estat molt gratuït, no?
Bastant.
Això ha estat com... Mira, em dóna la gana fotre d'un...
No, però jo no he dit ni per positiu ni per negatiu.
Clar. Molt bona.
No, una cosa, que aquí l'edat que tots tenim... els portem molt bé, eh? Molt, molt.
Jo no, sí. Però no passa
sí,
res.
Sí, tothom.
No, que tots, sí, tothom. Portem tots bé.
Jo no.
Sí. I qui més els porta bé és Laura Agost, he de dir.
Sí?
Sí. Déu-n'hi-do.
30 anys.
És que si els portes malament...
S'ha de portar bé.
Criatura.
Sí, no, a veure, llavors el signe del Zodíac que és verge. Llavors, primer de tot, bona declaració d'intencions a la biografia del seu perfil. Pose, escric en català i amb ironia. Llavors, em sembla molt bé per començar per totes aquelles persones que no la coneguin. Vull dir, està bé. Llavors, té un total de 45 publicacions al seu Instagram i, clar, sent de Mallorca, la majoria no cal ser molt llestos, no?, per saber on seran les seves fotografies. Vull dir, que si el cap de favorits, cales vàries que no les conec en una moto o veient el cap vespre, esbacarés, el Cúdia...
En una moto, eh?
Sí, en una... clar, és molt típic anar
illes.
Per l'illa
amb
moto.
Sí. És la, de fet, et diria, és la millor opció.
Sí, per arribar a l'escala, sobretot, sí. Perquè hi ha llocs que no pots arribar-hi amb cotxe.
No, perquè correcte. Fan sold out al pàrquing i ja no pots, és veritat.
Sí, totalment. A veure, no hi ha massa misteri en el seu perfil, també us he de dir, més que saber que va ser la persona que va agafar el ram de la núvia en un casament d'una amiga seva. Sí, que li agraden bastant els vestits llargs.
Està guai, això.
Sí. No, està molt bé.
Sí, i que faci ostentació, he agafat el ram.
Clar. Llavors, també, que li agraden bastant els vestits llargs, em dóna la sensació que és bastant alta, eh?
Sí,
ja ho veurem. Ja ho veurem. I també que li agrada llegir Woody Allen. No t'he mirat a tu.
Estareu asseguts els dos, no hi ha problema.
Ara vull dir, a fer la relació.
Li agrada Woody Allen, eh?
Sí, li agrada Woody Allen. Té una fotografia llegint un dels seus llibres.
Pura, favor.
Sí. Llavors, tot i això, jo he vist alguna publicació que m'ha cridat bastant l'atenció. I és que la nostra convidada d'avui va aparèixer en una muntera de cartells d'Estrella d'Am a Mallorca en la campanya de l'estiu de l'any passat. I ella no ho va penjar, però sí que la van etiquetar en una publicació on ella definia l'aquí, ara i així, que era la campanya de l'any passat d'Estrella d'Am, i deia... És una invitació a posar tota l'atenció en les coses que fem i que ens importen, i a desconnectar de tota la resta. Paraules, crec, molt sàvies, la veritat, d'una gran escriptora mallorquina, i ja només per això Laura Agost està més que aprovada.
Absolutament.
Molt bé.
Absolutament. Va, explica'ns el teu toc.
Doncs mireu, avui que mig plovisqueja, quan he sortit de casa me n'he adonat de la fòbia que els hi tinc a les escales del metro Molles.
És que hi ha que rellisquen, eh?
Sí, i us diré exactament per què. I és simplement que jo ja he patit d'aquelles relliscades al metro que pots caure fatalment. Aleshores, jo, com que li tinc por, no és que baixi amb ascensor, perquè no ho faig mai, em fan mania també els ascensors del metro, i tampoc baixo les escales agafat de la barana, perquè també em fa fàstic tocar-la, ja ho sabeu. El que faig és baixar les escales a 1 per hora i, a més, de costat. És a dir, en comptes de baixar-les normal i amb els peus mirant endavant...
Com la gent
baixada,
gran. Sí, és molt de tieta,
sí,
baixar de costat.
Les baixo amb els peus mirant cap a un dels costats, que normalment és l'esquerre.
Quan baixes les escales d'aquesta manera que has descrit, sí. Sona, mira, sona la teva sintonia, José? És la sintonia que està... No la puja, la sintonia.
Aquesta.
O sigui, tu baixant... No, imagina, jo m'imagino a l'Andreu...
És massa ràpid, hauria de ser encara menys.
Més lenta, eh?
És dels típics que fa...
0,5.
No, a veure, tampoc... A veure, és que a les 7 del matí, que és quan surto jo i agafo el metro, tampoc hi ha tanta gent, saps, com per fer cua.
Clar.
Llavors, no.
Els que van i els que venen, eh? Que
sí, no sé si això de baixar les escales de costat és més efectiu o no per no caure contra les relliscades, però a mi em funciona. Llavors em sento més segur i baixo amb més tranquil·litat.
Has caigut algun cop?
Sí, ja ho he dit. He caigut més d'un cop.
Jo tinc una pregunta
sobretot.
Per tu, Andreu, a veure. De tot això. Has d'escollir, eh? Escales de metro Molles o humor amarillo?
Mira, Joan, és que déu-n'hi-do, eh? És que perquè em fa...
Humor amarillo.
Pues, òbviament, les escales de metro, està claríssim. És que, clar, vull dir...
Perquè no ha tingut cap...
No, però és que ara només falta que caigui un altre cop per les escales i em torni a sortir el braç de lloc, saps?
Ai, no.
Caiguda de cara o de cul?
De cul.
De cul, eh?
Sí, no, de cara...
No, coxis.
De cara
coxis,
pot ser... No, saps què passa? Que jo, com que feia patinatge, el meu coxis ja està acostumat.
Ja està enguixat, és una pedra, allò.
Sí, exacte.
Va, red flag.
Doncs no hi ha cosa que ho digui més que la gent que arriba tard ja com de manera sistemàtica, per diverses raons,
sí.
O les raons que siguin, no? I que quan tu arribes un dia tard... Bé, es munté la tercera guerra mundial, diguéssim,
sí,
no? Perquè
indignats.
Tu no pots arribar tard, els altres sí. Llavors, jo sóc una persona, he de dir, bastant puntual. Menys quan el metro o el transport públic doncs, fa de les seves, que ja sabem que això és cada
sol
mes
passar.
Dos o tres cops. Però el que vull dir és que aquesta gent que arriba tard sistemàticament als llocs s'hauria de fer mirar i després no criticar o muntar un pollastre perquè una altra persona, que és puntual de per se, arribi un dia tard. L'altra persona hauria de fer potser una introspecció i dir... D'acord, jo arribo tard, no passa res, és acceptar-ho, no? Perquè potser l'altra persona, després de 5 mesos, se n'ha cansat i arribarà també tard sistemàticament. I això, amics i amigues, sabeu en què s'acabarà compartint, oi? Ma, és que una cosa era per treure una mica de ferro l'assumpte, saps? No, sí, arribarà un moment en què es convertirà en una relació tòxica, molt tòxica, la veritat.
Correcte.
I llavors no hi haurà maneres de solucionar-ho.
Si anem en bucle...
Clar, és una roda de hàmster, vull dir, al final... Caurem i ens farem mal.
És així.
És que tinc la teoria, perdoneu, a punt ràpid.
Tira.
Que en aquesta vida hi ha dos tipus de persones, hi ha molts, però dos tipus de persones. Els que... sistemàticament fan els que els hi dona la gana, que és arribar tard, comentar el que parlar amb tota la llibertat del món, tot i que ofengui.
Sí, sí, sí.
I després la gent que no ho fa mai i el dia que el fa, hi ha com una sensació de... Però què estàs fent? Què estàs dient?
Clar.
I després hi ha gent que és sistemàtic. Sistemàtic. Sí, sí, sí. Que normalment són cunyats, també t'ho dic, aquesta gent. Llavors, jo no ho entenc. Jo sóc del segon grup, el que mai arriba tard, el que mai diu res fora de lloc, i el dia que ho diu, és que...
Clar, clar. Sí, sí, jo també sóc bastant d'aquest segon grup, la veritat.
Vull dir... No sé, jo... No és just, no ho trobo just, no. Això.
I un petit
missatget. Però la vida és així.
La vida és injusta.
Sí, un petit missatget per a aquestes persones que us heu sentit al·ludides, que desconec si escolten o no el programa. Feu el favor de calcular millor el temps, per favor. Vull dir que no costa res.
És així.
Digues.
Amb això que comentaves, que m'agrada molt, Rafa, de veritat.
Home, gràcies. Portem 3 mesos, eh? La primera cosa que em dius que t'ha agradat molt. Fantàstic.
Que és imbècil.
En 3 mesos. Està bé, eh? Un comentari random que no té... Gràcies.
Aplausos.
Gràcies. Sí.
No, això m'està aplaudint per allò d'imbècil. Escolta'm, ja no sé què anava a dir. Ah, això ens passa també a les persones que no ens emprenyen mai.
Ah, exacte.
Home, i tant.
Sí. Llavors un dia t'emprenyes i amb raó. I la gent s'espanta.
I un replanteig que fa pum.
Què passa?
Sí.
Això ens passa molt. Mira.
És terrible.
Toca emprenyo avui.
I hi ha gent que dia porta un emprenyament.
Exacte.
Sí.
Per qualsevol
vista.
Però com
història. Que està sistemàticament acceptat, diguéssim, que s'emprenyi...
Sí.
Doncs au.
Doncs au. Hi ha gent que campa a Susanxes i hi ha gent que no. Que...
És així.
Tal qual.
En popular opinió, va.
Doncs a veure, avui m'he trobat amb un tuit que diu... Cuando te sientas a desayunar en el trabajo, no sabes si vas a presenciar una charla fascista o una oda a la cultura de la dieta y a la delgadez. Qué agotador. A veure, per començar, he de dir que aquí no passa a Ràdio Estel, això.
No, home, no.
Vull dir, tots som gent bastant normal, no? Però us diré una cosa. Em sembla molt lleig que passi això. Sobretot... les dues coses molt, però sobretot la segona, perquè ja comencen a dir, ai, estàs esmorzant això? Vigila amb les calories que portes.
Sí, hi ha una petita secta aquí a la casa.
Hi ha una petita secta que ho fa, això.
Que van en contra de les begudes energètiques.
Vaja.
Veuen un Red Bull.
I es posen les mans al cap.
I et posen la creu.
Vaja. Bé, a veure, per altra banda, també m'agradaria fer un petit apunt.
Va.
Que és, deixeu de romantitzar a la feina, l'esmorzar i el dinar de manera conjunta, de manera grupal.
Com?
Sí.
Ah, dinar en companyia, eh?
Sí.
Ah, exacte. Val.
Deixem-ho de romantitzar, això, perquè si és l'únic temps lliure que tens en 8 hores, és a dir, m'explico, no? És normal que vulguis estar sol perquè estàs una mica fins al capdamunt d'aguantar els teus companys de feina.
Ara.
Necessites i tens ganes d'airejar-te, de mirar el Twitter, de mirar l'Instagram, i de pensar una mica, doncs, en el teu dia a dia, no?, en el teu dia, i en la teva vida, llegir un llibre, vull dir, coses normals, no?, que t'agrada fer sol.
Ah, però dinar en companyia també està bé, tu.
Llegir un llibre.
Sí. A veure.
Llegir un llibre mentre dins.
Imagino l'Andreu al menjador de Ràdio Estel llegint un llibre, saps?
Amb la metamorfosi de Kafka.
Quin és el darrer llibre que t'has llegit?
Dinant.
Mira. No, doncs mira, és un llibre de Paolo Giordani,
sí.
Que es diu... No recordo el nom.
Mira, si li va agradar.
Transilvània, crec que es diu.
Sí.
Hotel Transilvània és una pel·lícula.
No, és un llibre. Bàsicament me'l vaig començar a llegir perquè això ens va arribar aquí a la ràdio,
sí.
I jo era quan estava fent rehabilitació, i clar, quan dels electros, diguéssim,
sí.
Clar, no podia ser servir el mòbil, llavors què havia de fer? Llegir un llibre, i mira, vaig agafar l'hàbit i ara, doncs, un capítol al dia sí que me'n llegeixo.
Te'n pots recomanar un?
A veure.
Les cendres a la piscina, de Laura Agost.
Molt bé.
Home.
Mira.
Està molt bé.
Sí, té bona pinta, t'he de dir.
Això mai tant.
Vull dir, jo no me l'he pogut llegir, òbviament, però...
Això, què va, d'una piscina pública on la gent fuma?
Ja me'l passarau.
Ho descobrireu a partir de 2:15.
Ara.
Ai.
És així.
Ja me'l passareu. A veure, no, això que us estava dient.
Sí.
Sisplau, normalitzem...
Dinar junts.
Sí, sisplau, normalitzem l'estar sols a la feina per dinar. Vull dir, que ja ens aguantem prou entre nosaltres. No cal aguantar-nos també a l'hora de dinar. Proveu-ho, les persones que ho feu, i n'estic segur que sortireu del dinar molt més relaxats i fins i tot, potser, més productius i tot.
Mira, veus?
Vull dir, perquè també és, està bé. Està
jo estic d'acord.
Escolta'm, ja hem inserit la petita historieta, no?
Sí, una petita historieta. Doncs avui vinga, no és meva ni de ningú del meu voltant, però és que, clar, ja sabeu que Operación Triunfo, una vegada fan la Gala 1, que va ser dilluns, doncs els concursants comencen a caure com mosques i només els pot salvar el públic. Llavors, durant aquesta setmana, què han de fer aquestes dues persones que han sortit nominades i que han de salvar una només?
Qui són? Qui són?
És la Suzette i el Lucas. Vale. No els coneixeràs, no, òbviament. No. Però bé.
Dos xavals, no?
Sí, total, que durant aquesta setmana han de preparar-se un tema que trien ells, perquè ja sabeu que
sí, sempre si a l'Acadèmia
sempre els hi donen un tema, diguéssim, però els que estan nominats tenen que triar un tema. Llavors, en Lucas, un dels dos, ha triat aquesta cançó.
Tal vez usted la ha visto, dígale que yo siempre la adoré.
És en Bisbal? És en Bisbal. És Dígale, del David Bisbal. I clar, això no passaria res si fos una altra edició d'Operación Triunfo.
Sí.
Però què passa? Que aquesta la presenta la Chenoa.
Ah!
I era, aquesta cançó és de l'època de Chenoa i David Bisbal.
Llavors estaven junts, eh?
Sí, llavors no sé com quedarà exactament, amb quina cara es quedarà la pobra Chenoa.
Mira, apostes. Jo crec que la veurem plorar.
Pot ser.
Podria
pot
ser.
Sí, pot ser, perquè, a més, aquesta cançó és molt maca, també.
No ho sé,
vull dir...
Jo crec que sí, el show està servit, home.
Sí.
Show sí, però plorar...
Estic bastant expectant a veure la reacció de Chenoa i si li diu alguna cosa, o si diu David Bisbal algun altre per Twitter, que això també pot passar.
Veurem què és el que...
Com estan les màquines, dirà.
Exacte, veurem què és el que acaba passant. Gràcies, González.
A tu, Joan.
Anem als consells, va.
Consells de Lifestyle amb Núria Ros.
Vinga, va, Núria, quins consells ens portes un dia com avui?
Per afrontar un examen i de pas aprovar-lo.
Ep,
fantàstic.
Mira, està bé. Ara venen exàmens, no?
Ara toca, sí, no?
Sí.
Exacte.
Clar, jo sé perfectament que la nostra vida universitària ha acabat i que, per tant, a dia d'avui, en principi, no fem exàmens. Mm. Tot i això, estic convençuda que els oients sí que en fan. I al final, els oients què són?
Et diré una cosa.
Els protagonistes.
I cada dia és un examen.
També.
Sí, també, però no de...
Mr. Wonderful.
No escrit.
Clar.
El que dèiem, jo estic convençuda que els oients sí que fan exàmens, sí, perquè devem tenir audiència a totes les edats, i, per tant, com que ells són els protagonistes, avui els hi portaré els consells definitius per fer un bon examen i no morir l'intent, perquè poc se'n parla de lo complicat que és a vegades fer exàmens.
Sí.
Tant, els nervis juguen una mala passada.
Qui ha fet història de l'art sabrà que els exàmens d'història de l'art són dels més complicats que hi ha.
Sí?
Complicats
sí. Jo he fet història de l'art.
Pesats.
Llargs. Sí. Són molt llargs.
Són llargs,
bueno, perquè,
sí.
Perquè n'hi ha molt a comentar.
Perquè li has de fer un comentari de testo.
De testo, eh? Sí. Ja, si posaves testo ja hauries tu
sentit. De l'assignatura de jardineria, no? Ara, comentari sí. De testo.
De seguida us pregunto com portàveu vosaltres els exàmens. Ai. Farem una miqueta de tertúlia sobre això, però abans deixeu-me presentar els consells d'avui, que són els consells definitius per superar un examen amb èxit.
Entre más sabes, más fácil es solucionar todo después. Haz bien las cosas con interés. Échale ganas más cada vez. Si estudias bien, destacarás.
Molt bé, aquesta.
Sí, ai, em pensava que us agradaria més.
No.
Al final diu de lo que parlem avui, que si estudies t'anirà bé.
No, no, que has d'aplaudir, però...
Sí.
Sí, sí. Hi ha un moment que... No, però...
No, de...
Puja. Sí. Són dos.
Són dos?
Sí.
És veritat.
Nois, no.
Sí. Ara.
Ara.
Si feu l'examen igual que aplaudiu, sento dir-vos que...
Ha dit periodista per aquí, eh?
Sí, clar, és que les cançons estan treballades, que us penseu.
Ara.
Un dia la faré jo, la cançó de fons, ja veureu.
Sí, ostres,
tu cantes bé?
Fatal.
Ah. Doncs fes-ho.
Fatal. Què us volia dir? Abans d'anar als consells, vosaltres com recordeu l'època d'exàmens? Éreu bons examinant-vos? Suspeníeu? Va, expliqueu-me.
Jo si estava tranquil, que és una mica el que deia l'Andreu abans, si estava tranquil, no hi havia cap mena de problema. Ara, per exemple, els exàmens de selectivitat que em vaig posar molt i molt nerviós,
sí?
Vaig passar molt malament, eh?
Clar.
No, es passa malament.
Jo saps què passa?
Les mans.
Sí, home, sí, això és fotut. Jo el tema dels exàmens, a mi em passava una cosa. Com normalment sempre he estat de lletres i tot era memorització o coses així, i m'agradava, no patia massa, perquè a més tenia aquella destressa de portar-te el tema una mica al teu terreny.
Correcte,
saps?
Això, jo ho feia també.
És a dir, no sé exactament si estic dient una cosa amb cara i ulls, però sona bé, saps? I normalment colava. O sigui, sí. Que, no, jo no patia massa amb els exàmens, no.
No, jo tampoc, la veritat. L'únic que sí que patia molt amb exàmens d'història i tal, perquè a mi memoritzar no m'agrada gens. Llavors, si era una cosa de no memoritzar, sí que anava
quins
tranquil·líssim.
Quins eren els millors per portar-te al teu terreny? Perquè et preguntaven per l'època romana i tu deies sí, però...
Exacte. Però,
a part,
però,
la Torre Eiffel va estar construïda...
Sí. Saps? Hi ha una influència, sí, no, hi ha una influència de Roma cap a... I tu,
no,
saps?
No. Hi ha una cosa, jo tenia un professor que ens prohibia fer això.
Ah, bueno,
és a dir,
clar,
enrestar bé per fer aquestes coses.
Sí, també tenia jo d'aquests.
Jo no us he preguntat pels rituals, però, per exemple, jo, abans d'un examen trimestral, que potser eren els més complicats, no?, el batxillerat, jo menjava sempre, abans de començar l'examen, una peça de xocolata.
Ep!
Val? Perquè m'havien dit, no sé si és cert o no, que el sucre doncs, ajudava molt a estar actiu durant l'examen.
Estem parlant d'un pastís de xocolata o d'una onza de xocolata?
Una onza de xocolate suficient o una barreta energètica de xocolata. Val. I sobretot el que s'hi feia, i ara us pregunto a vosaltres, és quan estava estudiant, doncs em marcava uns tempos i quan passava aquest temps m'aixecava i caminava.
Sí. Val.
O sortia al jardí...
Jo també això ho feia bastant.
Jo sí, de manera natural. Sí. Jo tenia una mania, una red flag, no? Això, o què és?
Depèn.
Bueno, jo tenia una mania que era estudiar dret. No podia estudiar assegut.
Jo al llit.
Jo tenia pissarres.
Bona aquesta.
Jo tenia que estudiar dret, passejant-me per l'habitació o no estigués.
Jo també hi feia com si jo fos una professora i ho expliqués als alumnes.
Això ho fa molta gent.
Parlar en veu alta també.
Tema 1, el Renaixement, i ho explicava a la meva manera.
Sí.
Llavors era la típica que l'examen parlava així una mica. I els grans amics es s'enfadaven. Però bé, si voleu anem als consells per fer un bon examen. El consell número 1 més important és dormiu bé.
Sí.
Per fer un bon examen és primordial, però primordial haver descansat bé, això és evident. Però, clar, la gran pregunta és, i com podem descansar bé? Doncs intentant fer alguna cosa d'esport el dia abans, això és molt important. No, ningú ha badallat, és un efecte.
És cosa que ells va tirar això.
Molt important, això de l'esport.
Clar, perquè normalment diem, dormir bé. I quin és el secret? Doncs dormir, Núria. Doncs no.
No,
perquè a vegades amb els nervis et poses al llit i fas el conegut teletecho, que només mires el sostre.
Teletecho.
Llavors, com ho podem fer per descansar bé? Doncs el dia abans fer una miqueta d'esport. Sobretot que no sigui molt tard, eh? Durant la tarda, 20 minutets, fem una mica d'esport. I després, de retruc, què faràs? Descansaràs perquè aniràs més cansat. I és que dormir, senyores i senyors, és essencial per la nostra memòria i també pel rendiment del nostre cervell. Per tant, sapiguent això, quan tingueu un examen, els oients quan tinguin un examen, jo els hi diria, dormiu i descanseu el màxim temps possible.
És així.
A mi m'ha passat... que a vegades jo era la típica que em despertava a les 3 del matí per repassar.
Això t'anava a dir.
Jo era la típica. I llavors arribes a les 8 i mitja a l'examen i ja no estàs tan lúcida. Lúcida?
Sí.
Clar, en canvi, si descanses les teves horetes, sí, mitja horeta abans repasses i vas a l'examen sense haver-te aixecat molt més aviat, estàs més ràpid, més fresc. Llavors, no sé si recomano això d'aixecar-se a les 3. Em passava amb Història de l'Art, també, sobretot.
Fixa't, no sé si us passava a vosaltres, però abans d'anar a dormir, quan feia l'última repassada dels temes o del que fos, m'agafava com un embolic al cap, de
sí,
cop.
Sí, perquè
no?
Ja estava saturat. Com...
I quan t'aixecaves al matí estava més endreçat.
Estava endreçat.
Sí, sí.
T'ho compro molt, a mi també. Per això, aquí dius la importància de descansar bé.
Sí.
I alguna nit sense dormir, directe d'empalmada a l'examen?
Jo no ho he fet mai. S'ha de dormir, almenys, sí. És que...
No,
per anar bé, 8 hores, però ja en èpoques d'exàmens sabem que és complicat. Almenys ja algun 2, 3 hores, 4. No pot ser anar d'empalme,
A mi moltes
no
vegades m'havia passat això que deia el Joan, és a dir, abans d'anar a dormir, l'última repassada...
Sí, no et surt
una
res.
Una cosa que no em sortia res, i després del matí te'n recordaves de tot.
Absolutament.
Sí, és així. Llavors, dormim bé i el consell número 2 seria beveu molta aigua. Feia molt que no sortia.
Bravo!
Vaig a fer-te cas. Vaig a fer-te cas.
No sé si ho sabíeu, però quan estem estressats tendim a deshidratar-nos. Per tant, sapiguent això, s'ha de beure molta més aigua durant l'època d'exàmens, una època d'estrès. Això sí, és que no té massa més misteri. El consell és beure aigua. Però també us diria, procureu anar al lavabo abans d'examinar-vos, perquè si no, se us complicarà el tema.
Clar.
I si tens pipí, et costa concentrar-te.
I a més no et deixen sortir de la classe.
No, perquè moltes pots copiar. Pots copiar, pots treure el típex allà i...
I
és així.
En fi. Llavors, consell número 3, marqueu amb un llapis les paraules clau. Llapis, boli,
retolador,
el que vulgueu. Atenció a aquest consell. Si quan us acaben de donar l'examen us marqueu amb llapis o bolígraf les paraules clau de la pregunta en qüestió, aconseguireu visualitzar més i millor el que us estan preguntant.
Més millor.
D'aquesta manera serà molt més senzill respondre a la pregunta que se us està fent. Així de senzill. Mm. Hi ha vegades, hi ha professors i professores que posen enunciats que són més complicats que la pròpia pregunta.
Sí, sí. Seran més complicats que un test de conduir.
Correcte. Llavors, com que ens volen enganxar en aquest sentit, jo us diria... tranquil·litat, ens llegim la pregunta i les paraules claus les subratllem. D'aquesta manera sabem el que ens estan preguntant. Mm-hmm. Potser et pregunten per la taula periòdica. Clar. I tu li contestes que has fet el curs Navet. Clar, llavors hem de ara no em surt la paraula, mira, jo parlant de concentració i mira. No, hem de saber molt bé el que ens pregunten, perquè si no després perdem temps i igualment per treure un zero la pregunta.
Sí, 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 sí.
Llavors, consell número 4, llegiu en veu baixa.
Mira, allò que deies que feies tu.
Sí, aquest és un comodí que no cal que seguiu si no voleu. Bàsicament hi ha persones com jo a qui sí que els agrada llegir-se les preguntes de l'examen en veu baixa per entendre-les millor. A vegades dona la sensació que si ho repeteixes en veu alta, bueno, veu baixa, sí, entens més el que se t'està preguntant. No sé vosaltres si ho feu o no.
No.
A mi em serveix, però hi ha persones que segurament no els hi serveix.
Sí, a mi també em serveix.
No ho he fet mai, no ho he necessitat. No.
És com un consell comodí, eh?
Sí.
Llavors, consell número 5, canvieu els enunciats negatius a l'estil afirmatiu. M'explico.
Boníssima.
Si alguna pregunta de l'examen està formulada en negatiu, que passa bastant, la podeu passar a un estil més afirmatiu, canviant els no per els sí. Si ho feu així, us ajudareu a entendre la pregunta en el seu sentit més lògic. I és que moltes vegades, i és el que dèiem fa un moment, hi han enunciats d'exàmens que són molt més complicats que els propis exàmens. O sigui, que les pròpies preguntes. Llavors, és que no us sabria posar un exemple ara mateix, però en matemàtiques, a vegades, et fan enunciats a l'estil si no tinc aquest caramel, ho faig molt bàsic, eh? Sí, sí, sí. I no compro això, però sí que... No, intentem traduir-ho tot en positiu... M'està gustant,
sí,
sí.
No,
però... O sigui, jo no ho he fet mai.
Que són molt rebuscats, molt, llavors sí. Intentem-los portar-los al nostre terreny i entendre'ls. M'estic liant jo més que l'enunciat, eh?
A mi m'està costant també.
No. Jo, amb una pregunta d'aquelles complicades de... No és veritat que...
Aquest és un gran exemple.
No és veritat que he de contestar aquí, sí o no, saps?
Clar.
Si ho fem amb afirmatiu ens quedarà molt més clar. Bona. És veritat que...
Gràcies, Joan Trias.
De res.
Bona comprensió, lectora. Llavors, consell número 6, anem acabant. Si us bloquegeu, passeu a la següent pregunta. És un típic tòpic, però és molt cert. Heu d'acostumar-vos a deixar les preguntes que més complicades us resulten pel final de l'examen.
Jo us diria,
no perdeu temps i no us agobieu donant voltes i voltes a una pregunta que en aquell moment doncs no us surt.
Ara.
De veritat, potser amb la motivació d'haver escrit altres preguntes i haver-les fet bé, doncs després, al final de tot, quan estàs a punt d'entregar l'examen, us acaba sortint la pregunta que no us sortia a l'inici.
Passa palabra i ja tornaràs al roscó.
I també us dic, si de 10 preguntes una no la sabeu, tothom té dret a fallar, que no són màquines, eh? No cal treure 10, tampoc.
Ara.
No passa res.
No. Llavors, consell número 7, porteu el temari molt ben estudiat.
Home.
Clar, això és evident.
Clàssic,
sí. Sí, porteu l'examen...
És un bon consell, eh?
Sí, clar, però hi ha gent...
Sí, però hi ha gent que no, eh?
Sí, que no estudia res. Llavors, això és evident. Si porteu l'examen ben preparat, us sortirà bé. Si no el porteu ben preparat, no us sortirà bé. A no ser que sigueu els típics de classe que fan molta ràbia, que no estudien mai
no
i treuen cincs.
També,
com tu fas? Com tu fas? Per treure un cinc en història de l'art si no has estudiat. No, explica-m'ho.
Sí, sí.
Llavors, és així de senzill. S'ha d'estudiar.
La típica persona que entra a l'examen entra del tema últim al 5 i s'estudia de l'1 al 4 perquè li ha donat temps i a l'examen entra al 5.
Això passa, també. I tant que passa.
Això fa mal, eh?
O les altres persones que entra de l'1 al 5, només han estudiat el 5 i només surt el 5. Que també dic, professors
també,
de Catalunya
també.
I professores, per què si ens feu 5 temes només n'ha de sortir un?
Ara.
O tots o cap?
Després hi ha un perfil, no sé si té a veure, però quan surten i diuen... Ai, m'he ido fatal. Això m'ha anat...
Això
m'ha anat... I després té un 9,8.
Exacte. Perdó,
a mi...
Ho veus? Ja et diuen, ho veus manat, com m'ha anat malament.
Jo deia, m'ha anat fatal i treia 3.
No, jo també, jo si deia fatal, era fatal.
Jo ho deia perquè realment algunes vegades m'anava molt malament i potser treia un 6 o un 7. Però...
Ah, Andreu, doncs aquest és el... Aquest és el cas, Andreu, aquest és el cas.
Sí, una miqueta.
No. I per... Bueno, és que
hi ha...
Però
hi ha gent que després treu 10, eh? Vull dir que jo sóc un intermig.
Molt bé, Andreu. Les notes no ho són tot, per això, eh?
Exacte.
Llavors, consell número 8, últim, reviseu l'examen. Tot i que quan acabem l'examen ens sentim cansats, això és evident, és molt important repassar. I quan dic repassar vull dir revisar de nou totes les preguntes, encara que faci mandra, i de retruc l'ortografia.
Sí que fa mal.
A vegades fa mal als ulls veure les faltes que fem als exàmens. Per tant, aquest consell és molt bàsic. Repasseu, repasseu i repasseu per evitar errors innecessaris.
Absolutament. Vale.
I fins aquí, què voleu?
Però tens una fórmula,
sí,
no?
Sí. L'examen no, però la fórmula sí que...
Mira, la fórmula és dormir bé, més beure aigua, més llegir en veu alta, més temari estudiat, més revisió, igual matrícula d'honor.
Doncs ja ho tindríem. Si voleu matrícula d'honor, li feu cas als consells de Núria Ros. Param-pam.
Però, Núria, és una coreografia o una classe de fitness?
Param-pam.
Una mica tot.
És tot, eh?
Ho estem deixant passar, això. No m'agrada.
No,
sí, ja ho sé. Hem de posar una data.
No ho deixarem abans de Nadal.
Recordem als oients, que tenim, que pensem que aquest jingle de Cap Bravo té una coreografia oculta.
Sí.
I la Núria Ros s'ha dedicat a treure-la a la llum.
És que farem una cosa.
Que ho posarem a les xarxes i tota la
posarem pasta. A les xarxes la nostra coreografia que ens ensenyarà la nostra particular professora, Núria Ros. Però aquella setmana la persona...
Ha d'enviar un vídeo amb la coreografia.
Que ens enviï el vídeo amb aquesta coreografia, s'endú directament la cistella.
Si us plau.
És així de clar.
Sense sorteig.
Sense sorteig.
Serà molt senzilla.
Però només sortiu vosaltres dos, al vídeo.
No, l'equip.
Rafa i Joan.
No, tu i jo.
Sí? Clar.
Sí. És més humiliant, si ho fem tu i jo.
Com aneu de coordinació, vosaltres?
No, fatal. No, ideal.
No, jo.
Veus? Ell fatal, jo ideal, anem de coordinació perfecta.
Perfecte.
Escolta'm.
Serà molt patètic, Núria Ros.
Cap Bravo.
Però una cosa, has de gravar-te a tu mateixa i enviar-lo perquè...
Sí.
T'has de gravar des de l'esquena.
Ara.
Avui, si tinc temps, ho faré a casa.
Vinga.
Perfecte.
Val? Mira.
Que et gravi algú i ja
està. I ho tindríem.
Cap Bravo. Tot això venia perquè tenim una cistella per regalar un cop més, setmana rere setmana.
Ara.
Aquest programa es posa en marxa per gentilesa dels supermercats Cap Bravo. Amb 65 anys d'història, 3.000 supermercats a les 4 províncies de Catalunya.
Són legión!
Legión, són legión. És com una invasió dels supermercats Cap Bravo.
Ja tenim aquí la cabreta.
Tenim la cabra de la legión de Cap Bravo. Bueno, escolta...
Què?
Surt bona llet, de la cabra.
Sí, home.
Fresca.
Sí.
I pot estar a les neveres...
Llet bio.
Llet bio, home, i tant, per suposat. I moltíssims altres productes Faltaria. De Cap Bravo. Escolta, la darrera cistella bio, eh? Sí, si voleu aquestes plomes bio, melmelada,
bio.
Blat de moro,
bio.
Flocs de cibada integrals,
bio.
Galetes d'espelta, cuscús, llenties,
bio.
Gel... Això és per netejar-se la pell, eh?
Però és bio, també.
I oli en loció de camèlia i ametlla, eh? I la revista Sabor, que és el que utilitza l'Andreu.
Sabor,
és el que utilitza l'Andreu per dinar, eh? Agafa la revista a Sabor i va llegint.
Tots els dies.
Doncs,
dia.
Si voleu optar a aquesta magnífica cistella Cap Bravo, és meravellosa.
Que bé.
Missatges cada dia ens arriben, estem molt contents de la vostra participació, cada dia fem una pregunta. Per tant, avui... Ahir es van repartir com a xurros, mai millor dit, les estrelles Michelin. I, per tant, avui la pregunta és sobre jalar.
Oh, que bé.
Mami, dame un par de huevos fritos. Mami, yo quiero comer jamón.
Sí. Ai.
És Raimon, eh?
És Raimon, eh?
Ara.
Huevos fritos.
Bueno. Bé, molt bé.
Chicos, que sí, que segur que mola anar al Gaudí, a Barcelona i al Nord, a Còrdoba, els dos restaurants nous d'Espanya, amb 3 estrelles Michelin, que segur que són experiències...
Has dit el Gaudí? És el disfrutar, eh?
Ah, bueno, però en català com és? En català correcte.
No, és disfrutar.
Disfrutar?
Sí.
Disfrutar, treus la R, no? Perquè
sí.
Fa més barceloní.
Ah, clar, has dit el Gaudí de...
Clar, no, però disfrutar està ben, està acceptat en català.
Està acceptat?
Sí.
Perquè jo em sento culpable si em surt disfrutar.
No,
a partir
no.
D'ara ja...
M'agrada més Gaudí, mi, eh?
He juntat conceptes, jo.
Clar.
Sí. Per entendre'ns.
Perfecte. No, és que, clar...
Amb les entrades de després.
Aneu tan ràpid que s'ha juntat tot.
Sí.
Bueno, segur que són experiències gastronòmiques que ens meravellen en sentits, però la cuina tradicional, la diària, també hi ha autèntiques meravelles. Per això, la pregunta que fem avui als oients és quin plat casolà els hi torna bojos.
Oh.
Plat casolà, no cal que sigui reducció de tal, reinvenció... Plat casolà, pot ser algun plat d'aquells familiars, dels que fan les mares i les àvies, mandonguilles, una bona sopa...
Ara.
Una sopa, una bona sopa.
Tu tens, Núria?
Un plat d'escudella, escalivada... Digues, Núria.
L'acabes de dir. Escudella i carn d'olla.
Oh, escudella i carn d'olla.
Em tens guanyada. No necessito res més. Menjaria escudella i carn d'olla cada dia.
Cada dia, eh?
Però de la iaia, clar.
De la iaia.
No. Jo crec que sóc un popular opinion aquí avui.
Ai, què t'agrada a tu?
Cargols a la llau, no.
Oh, que bo. No, perdona. Ah, sí. Tan popular opinion, res.
No.
Ai, super a favor.
Super a favor. Mira que jo no sóc tiquismiquis amb el menjar, però els cargols...
No, eh? No, doncs escolta, ho hem de corregir, això.
Sí, jo també ho tinc clar. Si és de la mare, fideus a la cassola.
Oh,
fideus a la cassola.
Absolutament.
Jo no sabria què dir, perquè us he de dir que la meva mare és una cuinera increïble. O sigui, ella té un catàleg de 20 plats, d'ahir no surt, però els clava tots i dona igual que quan els faci, perquè tots estan perfectes.
Els canelons... Si quedar...
No. Bueno, canelons es fan molt bons, eh? Però si m'he de quedar amb alguna cosa... Per Nadal fa, ho diré en castellà, que és un diu, un redondo de ternera, amb una salsa.
Que bo.
Allò és meravellós. Però, i la paella, eh? La paella de Castelló, a la llenya, allò és meravellós. Per tant, la pregunta d'avui. Respostes per escrit o notes de veu, si us animeu. Al 663-99-30-62... 663-99-30-62. Quin plat casolà et resulta irresistible? I optareu a aquesta magnífica cistella que bravo la darrera bio, perquè la setmana que ve, que ja estem endinsats en desembre...
Ja, eh?
Bueno, ja explicarem, no ens avancem. Val, la cistella de la setmana que ve...
Ho dic perquè ja l'hem vist, eh?
Sí, ja tenim.
Has vist a Rafa?